107.4 de la FM, Ràdio Silenci.
Benvinguts a l'Afell Llunes. Pugeu a la nau, obriu la vostra ment, aguditzeu els vostres sentits, seieu, cordeu-vos bé els cinturons i gaudiu d'aquest viatge per explorar el destí on desvetllarem alguns misteris màgics. Som a punt d'enlairar-nos amb la nau L'Afell Llunes.
Les Set Llunes, amb Susana Set Llunes.
Benvingut, oient habitant de la nau màgica Les Set Llunes, i gràcies per acompanyar-nos a través de la TDT, la app o la freqüència modulada de Ràdio Silenci en rigorós directe, o en diferit a Ona Codinenca, Ràdio Caldes o per internet. Ens enlairem en el misteriós vol número 203, programa 25 de la setena temporada. Als començaments de la nostra nau hi tenim a Edgar Colomer, tècnic de so, i la veu que escolta, Susana, Susana Set Llunes més coneguda, la bruixeta de la Garriga, a la teva disposició per quiromassatge terapèutic, com clarivident sensitiva, per reiki, rituals màgics i cursos presencials i online, a més de consultes de tarot. I els tripulants que ens acompanyen avui i a qui podeu enviar les vostres preguntes són Maria José Bonet Canet, a la secció dels consells Feng Shui pels petits de 3 a 10 anys. Seguidament anirem a veure a la Míriam Belín, parlant-nos de la teràpia agressiva per perdre pes. Després, en Didac Mercader, que s'estrena avui amb nosaltres aquí a la ràdio, que ens explica què són els registres acàssics i com poden ajudar-nos. I abans d'aterrar la nau màgica fins la setmana que ve, us diré els horòscops pel mes de juny que he preparat amb l'astrologia. Això si ens queda temps, si no, la setmana que ve. Així que, si ens acompanyes i viatges amb nosaltres, puja el volum de la ràdio, l'ordinador, el mòbil o la tele si ens escoltes per la TDT, perquè ja comença Les Set Llunes. És terapeuta de la salut psicoanímica i ens acompanya cada 15 dies per parlar-nos de com millorar les energies de casa nostra. Especialment aquests dies ens està parlant de les habitacions dels més menuts amb el Feng Shui per canviar les energies a molt millor. Molt benvinguda i gràcies per acompanyar-nos un cop més, Maria José Bonet.
Hola, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Bona tarda.
Com està el temps per allà, per València?
Molt bo. Muy bueno.
Fa caloreta ya, ¿eh?
Sí, he venido ahora de hacer mi paseo y estoy muy bien, muy bien.
Muy bien, pues aprovecha, ahora relajadita. Sí. Seguim parlant de les etapes dels més menuts i de com millorar les energies del seu voltant, especialment de la seva habitació. I avui ho farem amb els petits de 3 a 10 anys, oi?
Sí.
Molt bé.
Sí, en esta etapa de los 3 a 10 años los niños están en un elemento de crecimiento, en el elemento de la madera. Están en un proceso de camino hacia la razón, hacia la comprensión del mundo que les rodea. Tenemos que tener en cuenta que estamos forjando ya el tronco para lo que será el niño cuando sea adulto. Y lo más principal, y me veo mucho en que hay que recalcar la importancia que hay que tener una cama de 90 con un cabezal y una mesita. Y si son dos, mejor, pero ya sé que las casas y los pisos están pequeños.
Una habitación,
bueno,
es pequeña, sí.
Pero hay una solución muy fácil.
¿Cuál sería?
En vez de tener la cama atestada contra la pared, separarla 20 centímetros, que haga espacio para que corra la energía.
¿Te refieres al lado, al cabezal?
Al lado de la cama,
¿vale?
Derecha o izquierda. He comentado de tener una mesita o dos. Entonces sería... Lo ideal para el equilibrio del niño, para que crezca bien, es tener dos mesitas. Ahora, en las casas no hay espacios, entonces siempre atestamos la cama contra la pared. Entonces, deja espacio, 20 centímetros, un palmo, lo que es un palmo, para que ruede la energía totalmente para el bebé.
Muy
Esto
bien.
Es muy importante.
Pues lo tendremos en cuenta. ¿Qué más?
soy un poquito pesada, pero es importante.
No, así bueno, nos acordaremos pues, seguro. Si lo oímos muchas veces, seguro nos acordamos.
A partir de los 6 años, la otra vez dije que no, que dije que hasta los 18 meses no era necesario tener un escritorio, pero ahora digo que sí, a partir de los 6 años ya empiezan a tener deberes. Entonces, bien tener una habitación de estudio o bien en su habitación poner un escritorio del bebé, del niño, ahora ya no es un bebé, poner un escritorio y poner dos ambientes, lo que es la cama, espacio de dormir, y lo que es el estudio, espacio de estudio. Y aquí me veo con muchas veces el 95,5% de que los escritorios están delante de la ventana o atestados contra la pared por el espacio. Uh-huh. Y no ven la puerta. Cuando el niño está sentado delante del escritorio, no ve la puerta. Entonces, psiconímicamente, esto es que estás de espalda al universo. Te vienen deberes así imprevistos, exámenes que no te has acordado de apuntar, estás anulada o totalmente, estás ausente. Y hay un remedio feng shui muy sencillo, que es cuando el niño esté sentado en el escritorio, ponerle un espejo de estos de tocador para que vea la puerta.
Ah, vale.
Así de sencillo. Cuando estás, esto es bueno para un niño o para cuando tienes una mesa de despacho que no ves la puerta de entrada de tu despacho.
Muy bien.
Porque así estás enfrente de las cosas. No te viene el asesino por detrás asesinando, sino esto es un punto de acupuntura muy importante.
Muy bien.
Porque el feng shui se adapta a las necesidades de los habitantes de la casa.
Vale, y decías dos zonas, la zona de descanso y la zona de escritorio.
Sí.
¿Y la zona de juegos, María José?
Sí, hay espacio. Cuando ya tienen 6, 7 años... el juego hay que hacerlo de fuera de la habitación.
Vale, vale.
Porque si no, no es ni descanso ni estudio. Y la función de la habitación del niño es para descansar, y si no hay habitación de estudios, que lo tienes que tener en la misma habitación, entonces hay que hacerle el espacio del estudio. Los juegos, los ajedrez, de puzzles, pues fuera. O los en los armarios escondido, porque claro, estás pensando en pintar, en hacer cosas, en videojuegos y en cosas,
y ya no vas a estudiar, estudiando. Claro,
exacto.
Muy bien. ¿Qué más? Vuelvo, fotografías o pósters en la habitación, ¿qué tal?
Sí, mira, hay que observar, porque a esa edad ya empiezan a poner pósters. Entonces el padre tiene que ser un poco vigilante de que las paredes no las llenen de pósters, uh-huh. Porque vamos al simbolismo, toda esa gente está mirando al niño, entonces tú no estás solo, tú estás en medio de toda la gente que te ve, o ve, bien sean muñecos o bien sea gente. Entonces un niño a partir de los 6, 7, 8, 9, 10 años está ya en un desarrollo hormonal y no se siente solo en la habitación, se siente agobiado. Entonces hay que ser vigilantes los padres para que observar qué simbolismo tienen los pósters, que no sean violentos, que sean según la edad del niño y no en exceso.
Muy bien.
No, por ejemplo, poner paredes llenas de que si son del Barça, que si son del Madrid, no. Pon un póster, ya sabemos que eres de ese
grupo, equipo, sí.
Grupo de equipo, sino no lo llenes todo, por más no es mejor.
Muy bien.
Y hay que ir cambiando los pósters según el desarrollo de los niños, porque me he visto casos de que niños de 14 años aún tienen pósters infantiles. Entonces, el niño no puede crecer porque se ve que simbólicamente lo que hace un póster es en el inconsciente te está trabajando.
Uh-huh.
¿Sabes? Entonces eso es un punto de acupuntura que a partir de los 3, 4, 5 años hay que tenerlo en cuenta.
Muy bien. ¿Qué más?
Bueno,
tenemos que
vamos a las fotografías.
Sí.
todas las semanas lo digo, pero ahora hay que poner fotografías de en vez de en un marco, ponerlo en un cuadro que sea de corcho.
Uh-huh.
Y ir poniendo fotografías divertidas, de la familia, de los acontecimientos, de las fiestas, de los cumpleaños, y añadir amigos o compañeros de clase. ¿Te acuerdas que digo, que dije, cuando eran bebés, bonito ponerlo? Pues ahora, a partir de los 3 o 4 años, hay que ponerle al niño un marco con un corcho, con una de esto que se pega con las chinchetas, uh-huh, porque él se siente que pertenece a...
Aparte de la familia, a un grupo de amigos, a una sociedad.
A un grupo de amigos, y para los nenes que se sienten que no tienen amigos, esto es, pero un chute, es un chute totalmente poner un marco y ver que pertenece a un grupo. Y más cuando se sienten aislados en la escuela, que se sienten que no pertenecen. Entonces, uh-huh, le pones la fotografía de todo el grupo del colegio o de los cumpleaños y dices, son, y ellos psicoanímicamente dicen, ostras, sí que tengo amigos.
Sí, 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 sí.
Y un detalle muy importante que me lo dicen mucha gente, me lo pregunta mucha gente, es que estamos separados, le pongo la fotografía de marido, es que no me hablo. A ver, el niño tiene un padre o una madre. Uh-huh. Entonces, en su habitación hay que ponerlo, porque si no lo ponemos, estamos anulando de dónde es el niño. Ay, es que no me llevo bien. Me da igual, el niño se lleva bien. Entonces, bien, una foto individual del padre o de la madre o de los tres juntos, porque él ha nacido de una unión.
Sí, sí, sí.
Y eso hay que recalcarlo y ponerlo. Aunque estén separados, a partir de los 3 años hay que ponerlo. No hay que anular de dónde viene el niño.
De sus orígenes, muy bien.
De sus orígenes.
Y el tema de ordenar las habitaciones, porque a estas edades ya pueden, ¿eh?
Sí, mucha gente cuando me lo preguntan los 18 años y digo, bueno, vamos a ver cómo podemos. Pero a partir de los 3 años hay que inculcarle al nene de, oye, mira, te pongo aquí tu ropa interior y en este cajón tú te lo arreglas. O busca tu ropa interior, a ver, sácatela, ordénatela. Entonces, a los 3 años es muy pequeño, pero hay que ir ya a inculcarles. Y según vaya creciendo el niño, pues ropa, camisetas, los zapatos, ir inculcándole, porque a partir de los 3 años el niño se da cuenta de que su habitación es su territorio. Entonces, si le vamos inculcando de que hay que tenerlo ordenado y limpio, pues es como, ¿cómo te diría yo? Estamos reeducando a que hay en su entorno tenga un equilibrio y una, ¿cómo se?
Una organización, de alguna manera.
Una organización, gracias, muchas gracias. Una organización, y eso para sus cosas es un punto muy bueno en la psicoanimidad del niño. Uh-huh. Entonces, no a los 4 años le dices, límpiame tu habitación, no, sino, oye, tú recoges, yo barro, y ir cada año incrementando su responsabilidad
en su
habitación.
Uh-huh.
Exacto.
Bien.
Luego, en los colores, ya he hablado un poco de esto, de pertenecer o pintar los colores verdes o rojos o uh-huh, azules fuertes. Vamos a descansar en la habitación, o estudiamos o dormimos. Entonces, hay que poner colores suaves, pasteles, de una gama azul, naranjas, blancos, combinados, porque incitan al descanso.
Relajantes.
Uh-huh. Colores fuertes, el verde, el rojo, el azul cielo o el azul oscuro, eso no te incita. Y luego los padres se quejan, es que mi niño está hiperactivo, es que mi niño no obedece. A ver, si no ha tenido un descanso placentero, no puede luego funcionar al 100%.
Muy bien.
La habitación es donde nos cargamos.
Muy bien, María José. Yo creo que todos los papis que nos estén escuchando habrán tomado notas.
Espero que sí.
Que pinten con colores suaves, que reorganicen y que les enseñen eso a participar en la limpieza y en ordenar sus habitaciones.
Exacto.
Muchísimas gracias por tan grata información. Y si los oyentes quieren comentarte si prueban tus consejos o incluso pedirte cómo solucionar algunos de sus puntos débiles,
exacto,
energéticos,
exacto,
en casa o en la habitación de los pequeños, pues pueden entrar a formar parte del sorteo mágico para ganar un regalito que nos ofreces y nos escriben,
exacto,
¿verdad?
Exacto, ofrezco un estudio de Feng Shui.
Ajá.
A través, me enviáis el plano, fotografías, y yo por teléfono os mando lo que he visto en el plano y hablamos.
Muy bien.
Buenas tardes. Que tengas una semana de muchas alegrías.
Igualmente, María José, que vaya muy bien. Nos volvemos a escuchar dentro de unos días. Hasta entonces.
Adiós. Adiós.
Les set llunes, amb Susana Set Llunes.
Mentre passejo pels passadissos de la nau per arribar a la següent sala d'ascensió, em plau comunicar-vos, estimats oients, que ja gairebé està acabada la fase de reconstrucció de la web setllunes.com. De moment, com que estic pujant les pàgines, teniu algunes per començar a xafardejar i si escriviu tot el seguit i tot en lletres us podeu començar a fullejar-la. setllunes.com, recordeu-se'n, i en breu acabaré les subpàgines en les que trobareu que encara hi falten algunes dades, hi hauran sorpreses, regals, consultes gratuïtes. Ja us aniré explicant aquí el programa i si no, teniu les indicacions que aniré posant en breu a la pàgina d'inici, quan ja hi siguin totes les subseccions a punt. Si no et vols perdre cap detall, recorda que hi som a el grup del Facebook Les Set Llunes, programa de ràdio, on pots afegir com a amistat Susana Set Llunes i trobaràs els tripulants col·laboradors d'aquest programa entre tots els meus amics. I a més no t'oblidis el blog setllunes.blogspot.com. Doncs ja hem arribat a la següent sala. Ara us vull presentar la Miriam Belín, que com el següent convidat també s'estrena avui. Ella és tarotista, terapeuta de flors de Bach, de teràpies regressives, també de la tècnica de Ho'oponopono, no sé si ho dic bé, però bueno, a més de coach i formadora de la llei d'atracció més coneguda com el secreto. I avui ens ve a explicar què és i en què consisteix la teràpia regressiva per perdre pes. Benvinguda a la nau màgica de les set llunes, Miriam Belín.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Espero que estés muy cómoda, te sientes aquí la nave en este primer día.
Pues sí, la verdad que sí, estoy estupendamente bien y bueno, y encantada de estar con vosotros y con todos los oyentes.
Espero que te guste viajar con nosotros, que quieras volver.
Por supuesto.
Estem en plena operació bikini. Creo que hemos encontrado el momento idóneo para hablar de la terapia regresiva para perder peso.
Pues sí, yo diría que sí, que es el mejor momento.
¿Podrías contarnos en qué consiste?
Bueno, mira, la terapia regresiva para perder peso consiste en una hipnosis consciente a través de la cual nosotros vamos a trabajar nuestro subconsciente para crear nuevos hábitos tanto de alimentación como de mentalidad, ¿no? Para cambiar nuestra mentalidad, pero trabajando desde el subconsciente, ¿no? Porque el subconsciente es el que la mayoría de las veces nos traiciona cuando queremos hacer algo, ¿no? Entonces trabajamos esas limitaciones, esos conceptos negativos, esas formas de comer que no son las correctas, esa ansiedad, y a partir de aquí, pues realizamos varias sesiones para hacer todo este cambio, y también dentro de una de esas sesiones implantamos lo que se llama la banda gástrica virtual. Y todo ese cómputo de cosas pues nos va a ayudar a tener una alimentación más sana, más correcta y empezar a disminuir pues nuestra ansiedad de comer y empezar a disminuir el peso, que de eso se trata.
Cuéntanos un poquito, ¿cómo es esto de la banda gástrica virtual?
Mira, la banda gástrica virtual es una intervención quirúrgica que se hace y entonces nosotros la hacemos a nivel hipnótico. En una de las sesiones que corresponden a toda esta terapia, pues recreamos lo que sería una intervención quirúrgica en un estado de hipnosis consciente. Recreamos esa intervención quirúrgica como si estuviésemos dirigiéndonos al hospital para hacernos esa intervención. Entramos en la habitación, llegamos a la sala de intervenciones. Entonces recreamos lo que sería reducir ese estómago a través de lo que es la banda gástrica, una banda que se coloca en lo que es la parte del estómago para reducir el tamaño del estómago y con lo cual se nos reduce la capacidad de comer y las ganas de comer, ¿vale? Entonces todo eso se recrea a través de una de las sesiones, ¿no? Y una vez hemos implantado esa banda gástrica en nuestro estómago, pues vamos a sentir como que nuestro estómago se ha quedado más pequeño, que no tenemos tantas ganas de comer, vamos a disminuir en todo lo que vamos comiendo, y entonces pues eso a nivel subconsciente queda implantado y nos va a ayudar a gestionar todo el tema de la alimentación.
Y esta banda gástrica virtual la implantamos con un sistema de hipnosis, ¿verdad?
Exacto.
en el que, como tú has dicho, pues veremos, nos haremos a la idea de alguna manera, le haremos creer a nuestra mente que vamos al hospital, que nos van a operar y nos van a poner ese globo que no nos dejará tener hambre, ¿no? De alguna manera.
Exacto, exacto. Entonces, claro, como lo que sería un tratamiento de hipnosis consciente para bajar peso, desde la terapia que yo hago, como la combino con la terapia regresiva, hay varias sesiones, ¿no? Entonces, la primera es una toma de contacto, evidentemente, con la persona para saber qué problema tiene y cómo ha llegado a ese exceso de peso y demás, ¿no? Entonces, a partir de aquí, siempre es personalizado, porque hay persona que tiene más problema con un tema que con otro, ¿no? Y entonces, pues siempre es personalizado. También, dentro de las primeras sesiones, indagamos qué es lo que le ha podido hacer a esta persona aumentar de peso, porque siempre hay una causa, digamos, emocional, casi siempre, que nos provoca, ¿no?, estas alteraciones.
Sí.
Y entonces después nos dirigimos pues a esta otra sesión, donde recreamos toda esta intervención quirúrgica y damos pautas a nuestro subconsciente de que a partir de esa intervención vamos perdiendo peso, nos vemos guapas, nos vemos bien, nos vemos estupendas, sí, como hemos querido estar siempre. Entonces todo esto lo vamos implantando dentro de nuestro subconsciente. Todo eso se graba, todas estas sesiones se graban, que también es otra cosa,
vale,
importante.
Uh-huh.
Y entonces pues con ello ayudamos después de las sesiones a ir escuchando estas grabaciones y a ir aún anclando más todas estas pautas que vamos dando a nuestro subconsciente,
que nos traerá unos cambios de hábitos mentales totales.
Claro, es que ahí está el quid de la cuestión, ¿no? De que realmente lo que vamos a hacer es unos cambios totales en nuestra alimentación, porque implantamos las pautas sanas, las pautas que debe llevar toda alimentación y que deberíamos todos utilizar, ¿no? Y al estar ahí implantadas en nuestro subconsciente, pues es lo que nos va a emitir y vamos a ir cambiando sin darnos cuenta de todos estos hábitos.
Vale, y ahora me estaba preguntando, porque yo ya me estoy animando.
Venga,
a probarlo. ¿Para quién está recomendado o a quiénes le aconsejarías que lo pruebe? Porque como tú bien decías, hay personas, porque somos más de ansiedad de ir a picar al armario a ver qué hay o la nevera,
uh-huh,
y otras personas que al igual tienen problemas de tiroides y tal. ¿A quién está recomendado? ¿Quién podría hacerlo? ¿Quién no?
Mira, en principio, si no hay ningún tipo de enfermedad muy grave,
lo puede hacer todo el mundo.
Lo puede hacer todo el mundo, porque claro, estamos trabajando nuestro subconsciente, ¿vale? No estamos dando ningún tipo de medicación, no estamos pidiendo tampoco que se haga ninguna dieta, que eso es importante, porque tampoco en un tratamiento de este tipo ponemos ninguna dieta, porque justamente lo que vamos a hacer es reconducir nuestros hábitos, pero no implantamos ninguna dieta. Entonces, en principio, a todo el mundo puede hacerlo, y por eso sí que será distinta la forma en que se pauten las diferentes
pautas de pautas. Esa persona.
Exacto,
sí.
Claro, me salía. Las diferentes pautas a cada uno, pues como tú dices, pues que a lo mejor uno tiene más ansiedad de picar, a lo mejor el otro lo que pasa es que se despierta por las noches con hambre.
Uh-huh.
Entonces, ahí vamos a retocar un poquito cada sesión en función del problema de esa persona. Pero los puntos básicos van a ser reconducir todos esos hábitos. Y puede hacerlo todo el mundo, porque ya te digo, o sea, incluso puede ayudar a personas que estén haciendo otro tipo de tratamientos,
uh-huh,
que puedan ser médicos, porque le vamos a dar mucha mayor fuerza de voluntad para poder poner todo esto en marcha.
Genial, genial. Uh-huh. Y ahora decías, no habrá que hacer dieta. Eso ya me ha gustado y me ha puesto los ojos como platos. Porque habremos reprogramado el cuerpo, me lo cuentas tú si me equivoco, habremos reprogramado de alguna manera nuestra mente y ya no nos apetecerán según qué comidas o no comeremos tanto.
Exactamente, exactamente. O sea, al reprogramar nuestra mente, cuando damos pautas a ese subconsciente, estamos dando pautas de comer sano, de comer verduras, de comer frutas, cosas a la plancha. Entonces, esa reprogramación nos va a emitir señales de que nos apetecen todas esas cosas,
ajá,
pero no las otras.
Vale.
Entonces, claro, no vamos a necesitar estar pautando una dieta, puesto que ya vamos a poder eliminar esas ganas de decir, ahora me voy a comer, yo qué sé, un plato de guiso que tenga mucha grasa, pues no lo vamos a necesitar ni lo vamos a querer, porque nuestro subconsciente ya no nos lo está pidiendo.
Y ya no nos apetecerá, ya no nos vendrá de gusto tomarnos eso en ese momento.
Exactamente.
El cuerpo nos pedirá otra cosa.
Exactamente.
Más sana.
Nos pedirá cosas sanas, nos pedirá beber agua, probablemente nos pedirá hacer más ejercicio del que no hacemos. Pero esas, digamos, ideas nos vendrán a nuestra mente a través de lo que hemos implantado en nuestro subconsciente.
Muy bien.
Entonces nos será muchísimo más fácil, porque ya no estaremos luchando contra corriente de nuestros deseos.
Sí. Vale, ¿cómo sería una sesión si vengo a verte y empezamos? Para que los oyentes se animen también, a ver.
Claro que sí. Bueno, pues en principio, pues primero cuando la persona me llama, pues charlamos un poquito del tema que esa persona tiene o qué es lo que le ha provocado llegar
engordar,
a esa situación.
Sí.
Eso. Y qué hábitos así más importantes tiene, si hay algún tipo de problema de salud, alguna medicación que toma. Hacemos un poquito lo que sería pues un historial, ¿no? De
sí.
la persona, que puede ser telefónico o puede ser en la primera visita.
Muy bien.
Porque la primera visita de orientación siempre es gratuita.
Ajá, vale. Tomamos nota también.
Claro, porque así la persona sabe a qué atenerse cuando ya quiera realmente poner en marcha el tratamiento, ¿eh? Y a partir de aquí, pues la primera sesión sería buscar a través de la regresión la causa inicial que le ha provocado a esa persona esa alteración de peso, esa cuestión emocional que le ha podido llevar ahí, y entonces eliminar esa situación emocional que le provoca esta ansiedad de comer y poner ya una pauta concreta positiva para que esto no se vuelva a reproducir.
Ajá.
A partir de aquí habrán entre 4 o 5 sesiones en las cuales iremos, la segunda sesión diríamos así, sería la implantación de la propia banda gástrica virtual. Y a partir de aquí las siguientes sesiones serían sesiones de refuerzo y de control, de ver qué peso estamos eliminando, de ver si tenemos algún problema más con un tema que con otro, o de todo lo que hemos modificado, pues hay alguna cosa que todavía se nos hace difícil, y ahí iríamos manteniendo pues todo ese control hasta reconducir totalmente todas esas barreras que podamos tener.
Genial. Pues yo espero que los oyentes se animen y te empiecen a buscar por el Facebook y a pedirte hora, pero
claro,
yo de verdad que ya me he animado.
Claro que sí, bueno, pues nada, tú cuando a micrófono cerrado ya quedamos.
Muy bien, muchísimas gracias por tan gratas y explícitas indicaciones, y si alguien está interesado, pues ya sabe que se puede informar, en Facebook te podrán encontrar si buscan
sí.
Miriam Belín, pero también pueden hacernos llegar sus mensajes al correo electrónico del programa y yo misma te los hago llegar para que los puedas contestar.
Claro que sí.
Como primicia, decir también que pronto haremos una charla informativa de esta terapia regresiva para perder peso aquí en La Garriga, ¿verdad? Que
sí.
ya la anunciaremos en
sí,
Facebook,
sí.
pero que si alguien nos escucha y está interesado, pues que ya pueden irnos escribiendo para reservarles plaza.
Estupendo, y ahí daremos una explicación pues más profunda aún de todo el tema.
Muy bien. Pues espero que volvamos a hablar aquí en directo y nos sigas contando las geniales terapias que utilizas para ayudar a todo aquel que lo necesita.
Cuando vosotros queráis, yo estoy dispuesta.
Muy bien, muchísimas gracias, Miriam Belín.
Gracias,
y hasta muy pronto.
Adiós.
Un besito.
Un besito, chao.
Las 7 lunes, amb Susana 7 lunes.
Com us deia, avui s'estrena aquí la ràdio amb nosaltres. Ens ha vingut a veure aquí la nau i està des del principi aquí sentat al meu costat. Ell és en Didac Mercader, professor de Hatha Yoga i meditació, sanador energètic amb les flames còsmiques, fa meditacions guiades i conferències i xerrades com la del camí de l'ànima, que és molt interessant, a més de terapeuta de teràpia regressiva i de lectura de registres akàshics. Molt bona tarda, Didac Mercader Serra.
Molt bona tarda.
Benvingut a les 7 llunes.
Moltes gràcies.
Què et sembla la nostra nau? Doncs
pues molt interessant, Té molt bones vistes.
Sí, oi que sí? Abans de parlar de què són els registres akàshics, que és el tema que ens vols explicar avui, i com ens poden ajudar aquestes teràpies que fas, explica'ns una miqueta qui és en Didac, qui ets, i com vas arribar al món de les teràpies.
Pues jo ja fa temps era informàtic. Informàtic, saps el tema aquest que és de molt estrès, no? Una vida d'estrès.
Déu-n'hi-do.
I per això, per culpa o per sort, vaig entrar amb el ioga per poder gestionar l'estrès, i em va començar a agradar el tema del ioga, vaig començar a fer de professor, fer la formació, i a partir d'aquí vaig entrar en el tema de les teràpies, amb el reiki, amb el xamanisme, amb la teràpia regressiva. Va ser com una miqueta, no?, una entrada, i com una cosa que t'agrada a tu, no?, doncs ja t'hi llances, no?
O sigui, el tobogan va ser el patir tu mateix en l'estrès i buscar solucions.
Sí, d'alguna forma, el que a mi m'anava bé per poder-ho gestionar l'estrès, després era com poder-ho ensenyar
als altres.
A altres persones.
Mm-hmm, molt interessant. Bé, doncs parlem una miqueta dels registres akàshics. Què són exactament? Ens sentim molt a parlar, però llavors és com el tema dels chakras. Tothom sap què són, però ningú ben bé
pues sí,
ho coneixem.
Perquè és una miqueta com el reiki poder fa 10 anys, que va haver-hi un boom o així,
sí,
amb els registres. No sé si arribarà al mateix nivell, però bueno, està començant a sorgir, no? Els registres akàshics és un espai etèric, d'alguna forma, que hi ha tota la informació de la nostra ànima. Vale. És com, hi ha gent que ho veu com una biblioteca. Biblioteca etèrica, on hi ha llibres de la vida, i tots podem accedir a aquesta biblioteca, al nostre llibre de la vida, i començar a fer preguntes, no?, del per què ens passen coses, quins bloquejos hi ha. És com si tota la informació de la nostra ànima està en aquest llibre, amb els registres, tant en aquesta vida com també en vides passades.
Això és el que et volia preguntar. Dic, és aquesta vida o ja portem coses arrossegant?
En principi ja portem moltes vides, per això coses que ens passen ens venen de vides passades i a vegades no comprem el per què.
No,
quan sabem el per què, d'on prové i quin aprenentatge té l'ànima sobre el que ens passa, clar, diuen que hi ha com una sanació. Hi ha una sanació càssica. La sanació càssica és a través del coneixement. No és com, per exemple, el reiki, que és com a través de la sanació energètica, amb els chakras o l'equilibri, sinó que és en base amb el coneixement. Quan comprenem les coses, és com si ens il·luminem.
I llavors ho veiem més fàcil, ho veiem
diferent. I ho transcendim. I si hi ha karma pendent que ens feia repetir algun patró, alguna situació, doncs com que ho comprenem i ho sanem, clar, aquest karma doncs es transforma.
Molt bé, molt bé. En què ens pot ajudar fer una lectura de registres akàshics?
Doncs,
per què podríem fer-ho servir?
Pues, moltes vegades hi ha moments a la vida que tenim dubtes. Hi ha com diferents camins a davant i no sabem a vegades quin camí agafar. I
moltes vegades, més de les que voldríem.
Doncs sí, ja ens passa a tots, eh?
Sí, eh?
Doncs és una miqueta tenir informació de lo que ens passa, no? Coses que a vegades anem arrastrant del passat, sapigueu per què, tenir informació, i a vegades també ens donen informació de com solucionar-ho, com transcendir-ho, no? Clar, quan saps el per què de les coses, ja, primer ja descanses una miqueta, estàs com alleugerit, no?
Ara ja ho entenc una mica, el per què passa, no?
I després, d'alguna forma, si saps el per què, doncs...
Ja clar, pots buscar el com solucionar-ho.
Sempre és un mateix, ningú t'ho farà, no? Però si saps una miqueta el per què i tens alguna eina de poder-ho solucionar, ja és un gran què.
I tant que sí. És el primer pas.
Doncs seria una miqueta això. Amb la lectura el que es fa és la persona ve a la consulta amb 8-10 preguntes de qualsevol tipus, ja s'ho prepara abans, i després amb la lectura el que es fa és s'accedeix als registres de la persona. És com si has de demanar un permís per accedir a aquest espai, i a partir d'aquí comences a canalitzar, comences a rebre, el lector rep informació de, la, de les preguntes, i el lector li comença a respondre a les preguntes. I es va responent pregunta a pregunta fins que d'alguna forma la persona ja no li queda cap dubte, o ja sap el que realment o per què, no?, de lo que a vegades ens passa. No? Si sabíem aquest aprenentatge que hi ha darrere del que ens passa, moltes vegades el bloqueig o el dubte ja desapareix, no? La qüestió és aquesta, saber una miqueta què hi ha darrere de les coses, no?
Trobar-hi, per de sort poder-hi trobar una solució. Sí. Ens deies això, que venim a la consulta d'alguna manera amb 8 o 10 preguntes sobre qualsevol tema, sobre les coses que ens preocupen, que ens passen a nosaltres.
Qualsevol tema, sí. Encara que no és una eina predictiva, com pot ser el tarot, que...
Sí, és diferent.
El registre es basa en el moment present, saber què em passa i com solucionar-ho. Que a vegades moltes coses és del passat. Ens ve informació de vides passades, a vegades el per què, però no és una eina per saber el futur, per preveure el futur, sinó és una miqueta saber concretament què m'està passant amb això, com ho puc solucionar. També a vegades la gent pregunta sobre persones, no? Què em passa amb aquesta relació amb aquesta persona, què hi ha darrere, no? Qualsevol tipus de pregunta que sigui personal, encara que a vegades sí que al llibre de la vida hi han les relacions que hem tingut amb altres persones, també està escrit en el nostre llibre de la vida, no? I sí que podem preguntar, però mai sobre el futur. perquè també el futur l'estem creant en el present.
I segons el que facis, canviarà o no canviarà?
Segons amb la informació que rebis, el que tu facis, sí que pots d'alguna forma aconseguir el que tu vols. Però és una cosa que en diuen libre albedrío, no? O lliure elecció.
Aniràs per aquí o aniràs per allà?
Correcte.
Per un camí o per un altre. Llavors, com funciona aquesta teràpia? Ens estàs dient ja molt, però bueno, què es fa en una sessió, per exemple? Arribarem amb les 10 preguntes.
Pues sí.
I llavors tu buscaràs aquestes solucions.
D'alguna
forma... Descanalitzes.
Sí.
Perdona, que et talli.
Sí, 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 sí. Es demana permís per accedir als registres i a partir d'aquí es va rebent informació de la pregunta de la persona i es va canalitzant. Canalitzar vol dir rebre informació elevada, d'alguna forma dels registres o de les nostres guies o el ser superior. D'alguna forma tu fas com una miqueta d'intermediari. No? De comunicador, estàs entremig i aquesta informació moltes vegades la persona ja la sap o ja la intueix, és el que ens passa, no? Però d'alguna forma es queda concreta, no? I es verifica o rectifica, no? I
la persona... A vegades encara que sàpigues alguna cosa, no? Quedes com que, bueno, i si ho faig així, no ho faig així, sembla que com que tu estàs dient tu mateix...
Clar, o t'ho inventes... No,
sí,
o no
sembla
clar.
Que no sigui realment el que necessites.
Sí.
I t'ho diu un altre, o si ve més em quedo un blanc. Més elevat, ve dels registres, que ja dius, ostres, doncs això ja em ve donat d'alguna manera, ara sí m'ho crec.
Sí, perquè és això que tots podem accedir als registres i tots segur que en algun moment de la nostra vida hi hem accedit, aquella intuïció que tenim a vegades, no? Que ens ve informació d'un mateix, no?
Sí, sí, sí.
D'alguna forma és ensenyar-ho com de manera més científica o més pràctica o que sigui com una eina del dia a dia, no? I la lectura és així, és una canalització, es va responent a les preguntes, de tant en tant sí que es dona informació de com solucionar el que s'ha de fer, no? I saber a vegades l'origen, que a vegades ens ve de vides passades, algun bloqueig o alguna situació que no flueix, i d'alguna forma la persona també rep, es grava la lectura perquè la persona pugui escoltar-ho a casa.
Molt bé. Sí, perquè a vegades arribes a casa i dius, oi, m'han dit... això, l'altre, però ara no me'n recordo que m'ha dit allò.
Sí.
O algunes coses les deixes passar i quan tornes a escoltar dius, ai, amb això no m'hi vaig fixar en aquell
per
moment.
Per això, hi ha gent que també a vegades després ho posa en un paper, ho escriu, ho transcriu, així.
Jo tinc alguns clients que les consultes de tarot les graven.
També, és que és molt
i
interessant.
I després, al cap d'un temps, les tornen a escoltar.
Sí, 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 sí. I també es diu que quan s'acaba la lectura, els 7 següents dies, a la persona que ha fet la lectura, és com si li acaba ell mateix, li acaba de rebre la informació d'alguna forma, o a través de somnis o a través de sincronicitats durant el dia, és com si acaba de rebre la informació que havia preguntat.
Molt bé, i et donen més pistes per poder seguir endavant.
Sí, perquè és com un puzzle, no? S'acaba com completant a vegades les situacions que no comprenem o per què, fins a un nivell, perquè és com si els registres ens deixen accedir fins al nivell de consciència que tenim en aquell moment. Es pot fer una lectura al cap de mig any o al cap d'un any i o rebre més informació, perquè estem més preparats, d'alguna forma, no? A vegades ens diuen, això no toca, o hasta aquí puedo leer, no?
Sí, i llavors l'any que ve vas i dius, ara m'està donant informació pel que m'està passant ara.
D'alguna forma, sí.
Molt bé. A qui ho recomanaríem?
Doncs això, la lectura, la pot fer tothom.
Molt bé.
D'alguna forma, que sigui major de 18 anys, i la pot fer tothom que tingui doncs, algun moment la situació que tingui que no sàpiga per on anar, o algun tipus de bloqueig, o algun tipus de dubte. Qualsevol tipus de dubte es pot preguntar als registres. Així és que és, ha de ser major d'edat, però a partir d'aquí qualsevol persona.
Val. I llavors, així és per sobre, el que tu et recordis ara mateix, quina mena de gent et ve, amb problemes de quins tipus?
Més aviat, a vegades són temes, aquestes crisis, no? Dels 40, dels 30...
Els canvis d'edat.
Sí, o moments que passen, no? De temes de feina, de canviar, doncs, que no saps per on anar, o hi ha una situació que, per el que sigui, fa anys que no la saps solucionar i vols saber una miqueta el per què, no? A vegades, qualsevol tipus de persona ho pot fer, No és allò, a vegades, un perfil adequat o ha de ser molt espiritual, no, persones també molt materials, també... qualsevol tipus de persona.
Qualsevol bloqueig, qualsevol pregunta que tinguem es pot resoldre.
Que en tinguem unes quantes, perquè s'ha d'aprofitar, encara que això, 8-10 preguntes, no?
Portem les 10 primeres.
I d'aquí un temps, a les 10 següents, no?
Això mateix. I segons que ens vagin responent, anirem demanant-ne més. Molt bé. Es pot ensenyar?
Sí.
Se'n pot aprendre?
En aquests moments, ara, s'està fent una formació, es fa formació, i es fa a diferents nivells. d'alguna forma, semblant al Reiki, per exemple, el primer nivell de registres és accedir als teus registres.
Sí.
Perquè sigui una eina per un mateix.
Val.
Sí que cal fer un treball personal, perquè no és una cosa de dir aprenc això i ja ho sabré fer. Cal fer un treball personal previ o durant els 30 dies que es diu entre nivell, treballant a casa, fent activacions a nivell del canal, energètiques, treballant doncs, el cos emocional, treballant les emocions, aquietant la ment. És un treball, d'alguna forma, per mantenir-nos amb la vibració alta.
Molt bé.
Perquè hem d'estar com elevats vibracionalment per poder canalitzar.
Vale.
I és un treball, depèn de cada persona, ha d'enfocar més en un aspecte o en un altre, o en un bloqueig, no? D'alguna forma, cal fer un treball personal. Hi ha persones que ho poden tenir més fàcil, d'alguna forma la seva intuïció, si la tens molt activada, la intuïció, que és l'hemisferi dret del cervell, la part intuïtiva, doncs poder serà molt fàcil. Si tens més la part esquerra, la part més mental...
És més intel·lectual.
D'alguna forma sí que es pot fer, eh? Perquè tothom li ve informació. Però a vegades cal una mica aquesta part de lògica, no?
Els hi costa una mica més
arribar-hi. És més part intuïtiva. Com rebre informació és més l'energia femenina, més de rebre, més intuïció.
I deixar-te fluir d'alguna manera.
Com confiar que tot està bé. Sí, a vegades la ment ja ens ho fa, ens comença a dir això m'ho estic imaginant, no? O és veritat, o... Doncs d'aquesta part, o de l'ego, no? També hem de treballar. Per això cal fer un treball personal previ per poder-ho fer un mateix. Després, si es fan 30 dies de pràctiques a casa, i després, si s'està preparat, es pot fer el segon nivell, que ja és fer o aprendre a llegir registres a altres persones, o també a llocs. Perquè, per exemple, a mi també em passa, a vegades m'ho demanen, de com fer neteges energètiques a llocs. Doncs els llocs tenen també els seus registres. Clar, tu pots preguntar quin tipus d'energia hi ha aquí, no? Si verificar com està l'energia electromagnètica, la telúrica, si hi ha com està l'astral del lloc, si hi ha ànimes desencarnades, tot això està als registres akàshics dels llocs, no? També es pot accedir a registres animals, a vegetals, bé, per exemple, un mineral, no? A la vida, i preguntar per què has vingut en aquests moments, no?
En què pots ajudar, no?
O tens algun animal de companyia, doncs també preguntar per què està allà. D'alguna forma tot té registres, i amb el segon nivell s'ensenya a accedir als altres, no? A persones, que sempre cal el permís de la persona per poder-hi accedir, o a llocs, animals, vegetals... I quan s'acaba el segon nivell sí que també hi ha pràctiques entre els alumnes, també hem fet un grup al Facebook d'alumnes i estem practicant entre nosaltres, obrint registres, fent preguntes, d'alguna forma canalitzant.
Sí, perquè a vegades també aprens del que pregunten els altres o el que fan els altres, ai, amb això no hi havia caigut jo.
Això
va
passa.
Molt bé, eh? Va
això
molt
passa.
Bé.
Que a vegades tu tens molt clar i l'altra persona amb el que et pregunta, el que et diu, no?
Et quedes veure... com, sí. I si no al revés, trobes la solució que dius, ostres, però això no com estava passant a mi.
Pues sí.
Sí, eh?
Sí, sí.
Bé, doncs, aviam, què més ens podries explicar? Tenim aquests tres nivells, podem venir a fer una sessió demanant hora, per exemple.
Sí, tant es pot fer a nivell presencial. Estic a Barcelona, però a vegades em vaig movent en diferents centres per Catalunya.
I llavors em comentaves que també ho fas per internet, online, per Skype.
Sí, també ara va força bé, que és... es crea una aula virtual on hi ha tot el material, tota la informació, i via Skype es fa la formació personalitzada amb la persona que ho vol fer, d'alguna forma, a casa, no? Per internet, i és molt efectiva, també.
Que tant si estem a la vora com si estem lluny, però no ens podem desplaçar o els horaris no ens deixen.
Per el que sigui.
Com sí, abans sí. Em deies que tens gent, doncs, al millor de Latinoamèrica, que dius, no hagués fet mai el curs amb mi, però en canvi així ho estem podent fer.
Sí, sí, o sigui, divideix la formació, que a vegades per la gent és millor que no pas fer-ho tot intensiu, depèn de la persona, i ella, la persona, s'ho va gestionant, no? A la seva manera, s'ho va com preparant i ho va, doncs, agafant temps durant el dia per poder practicar, per poder treballar.
I que vagi captant cada tema, que vagi captant cada exercici. Molt bé, doncs, alguna cosa més que ens vulguis comentar, que vulguis dir, que això no ho he dit.
En principi, que tinc un canal al YouTube on explico tot això en què és la lectura, d'alguna forma.
Què busquem en el YouTube per trobar-te?
Didac Mercader.
Molt bé, busquem el teu nom i et trobarem.
Sí, i vaig penjant tots aquests temes dels registres akàshics, com també altres coses que van sortint, per exemple, el que explico com treballar el cos emocional, com treballar les emocions, com treballar la ment, si hi ha interferències del canal, tot això ho vaig penjant al YouTube de manera gratuïta.
Sí.
i per si algú doncs ho vol consultar, doncs...
Doncs jo ja et dic que segur que xafardejaré aquest vespre mateix, eh? Jo ja estic desitjant arribar a casa i començar a buscar en el YouTube. Bé, doncs, aviam, el que sí volia dir abans que marxis és convidar els nostres oients que puguin estar interessats a venir a la formació de registres acàsics que farem aquí a la Garriga, eh? El dissabte 6 de juny de 10 del matí a 8 del vespre. Què farem tantes hores exactament?
Serà un curs intensiu, serà molt interessant, perquè el que farem
primer, primer nivell, és, oi que
primer
sí?
Nivell, ensenyar. El que farem és ensenyar a accedir als registres, farem treballs d'activacions energètiques, d'activar el canal, treballar el cos emocional, el cos mental, i a les tardes el que farem és ja una iniciació per accedir als registres, i a la tarda practicarem entre nosaltres, o així com accedir als registres d'un mateix, doncs alguna forma per anar agafant pràctica.
Molt bé.
El que farem un dia complet serà com sí, molt sí, intensiu, sí. Però molt interessant.
Jo ja m'apunto, ja ho saps, eh? Ara que s'han de mirar els nostres oients, així com més siguem, més aprendrem, perquè així aprenem dels altres, també.
I tant, i tant.
Doncs ja sabeu, estimats oients, dissabte 6 de juny a les 10 del matí a la Garriga. Si voleu més informació, només ens l'heu de demanar. Serà la formació de primer nivell de registres acàsics amb en Dídac Mercader. Qui vulgui més informació o reservar plaça, ja sabeu, ens trobeu al Facebook o podeu escriure directament al correu electrònic del programa tot seguit en lletres. radiosetllunes@gmail.com. Moltíssimes gràcies, Dídac.
Gràcies a tu per compartir, per deixar-me compartir aquest espai.
I a tu per ajudar-nos aquí a aprendre cosetes noves i a tenir-te per aquí al nostre costat. Espero que t'hagi agradat viatjar amb nosaltres i que tornis a la pròxima temporada.
Espero que sí.
Ja ens queden poquets programes d'aquesta temporada, però comptem amb tu, eh? Que ens has d'explicar el camí de l'ànima, això de les flames a còsmica, moltes coses. Jo tinc aquí moltes preguntes per fer-te.
Segur que sí.
Doncs vinga, ho deixem aquí. Fins dissabte 6 de juny. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Igualment.
Taures, crancs. Les set llunes. Amb Susana Set Llunes. Aquaris.
Bé, doncs ja he deixat en Dídac a la seva secció preparant per la nova temporada amb molts temes i he pujat fins a dalt de tota la nau, a la sala secció de la cúpula i els grans finestrals per poder veure les posicions dels planetes i veure com ens afectaran a cadascun dels horòscops aquest mes de juny. Així que tots atents, que comencem amb Àries. Àries, els planetes t'acosten al foc de la passió en els temes de parella i també viure moments inolvidables amb la família i els amics més propers. El mes de juny pels Àries és un bon moment per les relacions sentimentals existents, però també per conquistar la mitja taronja si encara no és al vostre costat. Augmentarà el teu poder de seducció, Àries, i també la teva capacitat per saber gaudir de tot el que t'envolti. Així que aprofita per fer el que més t'agradi i confia en la teva intuïció i creativitat. Saturn, a la teva casa astrològica cap a meitat de mes, farà que d'aquí a finals de setembre puguis arreglar i millorar la teva economia. I l'última setmana de mes és on, Àries, hauràs de carregar-te de paciència i evitar les discussions, presses i distraccions. Taure. El mes de juny, pels Taure, va dedicat als diners i als vostres recursos per aconseguir-ne. T'has d'administrar i posar-te una sèrie de disciplina en aquest tema econòmic, una meta i un pla a seguir. En el tema sentimental tornes a ser tu i a veure les coses sense pes melancòlic ni pessimisme i veuràs com t'és més fàcil ser amable i treure el teu costat més dolç. A partir del dia 21 pots tenir sorpreses i noves notícies relacionades a temes de comunicació. Recorda no precipitar-te i pensar-te bé el que vols dir i decidir. I cap a finals de juny, Taure, trobaràs la confiança i estabilitat amb una persona a qui no li has posat les coses fàcils fins ara. Bessons, aquest mes de juny segueixes una mica el camí del mes de maig. Recorda seguir sent intel·ligent i aplicant el teu màgic sentit de l'humor, tot i que hagis de suar sang per aconseguir el que vols, que costarà una mica. Si ho fas amb bona cara, segur que arriba abans al teu costat i semblarà que no hagi sigut tan difícil. És un bon mes pels bessons, per començar nous camins i per proposar-nos noves fites. Però haurà de controlar els nervis i sobretot no començar discussions. Procura evitar-les a tota costa, bessons. I a partir del dia 21, el solstici d'estiu, bessons, serà un bon moment per canviar de tecnologies, com per exemple el mòbil, l'ordinador, o estudiar i renovar-te a tu mateix. Cranc, el mes de juny pels crancs serà l'oportunitat de pujar al carro de l'abundància. Com ho pots fer? Doncs renovant recursos a la feina. Treu la pols de les estanteries, repassa i reorganitza els papers que ja no valen. Canvia entre els 7 i 21 objectes a lloc. 7 cosetes, entre 7 i 21 coses, objectes que tinguis per allà per decorar o que fas servir, canvia-les de lloc. Encara que les moguis només de l'estanteria, ja servirà. I si cal, posa mobles nous o pinta els que ja tens. La cara neta del teu negoci farà que arribi clientela nova i energies immillorables que més tard trobaràs dins la caixa registradora. Busca nous objectius, nous clients a qui arribar i com pots atreure'ls. I tot seguit organitza com arribar a aquesta meta i començar a fer camí. La salut vindrà marcada per nervis i pors, però si confies en tu mateix acabaràs el mes de juny amb un somriure d'orella a orella. Després del solstici, just el dia 24 de juny, per Sant Joan, entrarà Mart al teu signe, el cranc. Serà moment per vorejar els petits entrebancs. I anem amb el lleó. Lleó, l'èxit total i apoteòsic arriba a tu aquest mes de juny, gràcies a la conjunció de Venus i Júpiter en el teu signe, que farà que s'obrin totes les portes de bat a bat de la felicitat, de l'amor i la salut. Però recorda que si reps aquest èxit amb bones energies, amb bona cara i bones intencions, també podrà venir acompanyat d'èxit econòmic. Comences una nova etapa plena d'oportunitats de tota mena, així que no t'amaguis a casa i surt a buscar-les perquè elles et trobaran abans del dia 21, on potser hauràs de fer descans i cuidar la teva salut. Però t'anirà bé per poder replantejar-te com actuar amb els amics i familiars més propers amb els que hauràs de prendre decisions importants i compromisos de llarga durada. Verge, per tu el mes de juny serà com una carregada d'energies, especialment en les aspiracions professionals i socials. Nova etapa en la que la feina serà gratament gratificada, en la que el teu cansament per fi s'esgota i tornes a estar al 100%. Tant amb els amics com en el treball, veuràs que les coses són més fàcils i més distretes. Passaran les hores ràpidament en la feina ben feta i al final del dia trobaràs en qui passar-t'ho bé. A partir del dia 21 i fins a final de juny, procura no discutir amb el jefe o amb els pares, doncs podries patir-ne les conseqüències. Anem amb balança. El teu cap no para de fer voltes, de rumiar i de carregar noves idees. Et costa establir la calma i poder pensar amb claretat. Comença el mes de juny aclarint les prioritats, busca el que és més urgent i ataca per aquí. Llavors ja tot agafarà sentit i rodarà per si sol. És un bon mes perquè els balances desenvolupeu la vostra part espiritual i també per establir noves amistats en vincles socials o grups en els que trobareu nous hobbies i projectes a fer per ajudar els altres, però de rebot t'estaràs ajudant a tu mateix. Escorpí, ets un dels signes amb més bona sort aquest mes de juny. Tot t'anirà de cara i gaudiràs de noves oportunitats que faran un gir de 360 graus a la teva vida, en tots els sentits. No pateixis si les coses ja estan anant bé, doncs encara poden anar molt millor. L'únic que has d'anar en compte és amb les teves comptes bancàries, especialment si les comparteixes amb algú. No sigui que comptis amb uns diners per pagar alguna cosa i resulti que ja els han gastat el teu company de llibreta d'estalvis. A partir del dia 21, Escorpí es veu marcada una nova etapa de viatges i Saturn, amb la seva posició a la carta astral, t'ajudarà a tancar i acabar assumptes pendents del passat. Sagitari, a tu et vindrà repartidet. Hi hauran sorpreses agradables i altres que potser costaran una mica de pair, però en conjunt serà un bon mes, el de juny per tots els sagitaris. Comences més amb una bona ratxa tant per l'èxit i la felicitat en tots els àmbits de la teva vida. Segueixes amb un parell de setmanes de reflexió i creixement personal i acabaràs juny amb nous reptes a superar. En definitiva, serà un mes de juny molt distret per tu, Sagitari. El consell dels astres és que confiïs més en tu mateix, en les teves idees i propòsits, i llavors veuràs que el camí no té tantes pedres com et pensaves abans de començar a caminar. Capricorn, aquest mes de juny has de fer recompte de tot el que cal canviar per millorar la teva vida. Podries començar amb la decoració de casa o buscant el feng shui per canviar i millorar les teves energies. Després podries passar-te a veure el nutricionista i demanar-li una dieta que t'ajudi a no estar tan cansat. I per finalitzar, agafa paper i llapis i fes una llista de tot el que no funciona, el que ja no val i que pots prescindir-ne, i per una altra banda, una altra llista del que vols obtenir i fer d'ara endavant. Veuràs com així, cada dia abans d'anar a dormir, tindràs tot repassat i tot a punt pel dia següent. Aquari, les noves relacions seran l'ordre del dia de tot el mes de juny pels aquaris. Tant si ja teniu parella, que haureu de vigilar a no embolicar-nos amb algú més, com si busqueu la vostra meitat, que la trobareu. Amb l'amistat i la família passaran tres quarts del mateix. Nous amics que arriben a tu i també potser algun nou familiar que està de camí o de viatge, potser un embaràs molt proper, així que compte. I peixos, per tu serà un mes de juny per cuidar la teva intimitat i per fer cosetes amb la família, que tenen una miqueta oblidat i ja et convé de lligar llaços amb ells. Cap al solstici, dies abans, dies després, ve marcat a la teva carta astrològica una entrada de diners que no esperaves, així que atent i no te'ls gastis massa ràpid. Aquí acabem el programa d'avui. Empreses, tindreu els horòscops una miqueta més ampliats, perquè avui ja no em donava temps. I aquest ha estat el programa 25 de la setena temporada. Moltíssimes gràcies i que passeu 7 dies molt feliços.
Aquí ho deixem per avui. Us explicaré molt més i sabreu com fer servir la màgia en les vostres vides aquí a les 7 llunes. Sigueu puntuals o ens enlairarem sense vosaltres. Pugeu a la nau i cordeu-vos bé els cinturons. Doncs tornem al planeta Terra.